El passat mes de setembre es posava a la banda el llibre Crec recordar, les memòries de Joan Estruch, un gran referent català de la sociologia de la religió i professor de nombroses promocions d'estudiants de sociologia i d'economia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà precisament ha estat catedràtic i va fundar, entre d'altres, el Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió. En aquest llibre, dividit en 13 capítols, hi explica moltes coses. El seu arrelament, el si d'una família protestant, el seu acostament al catolicisme, la seva aposta per l'ecumenisme, els seus estudis a l'Autònoma de Barcelona, també a l'Ubaina, la seva iniciació a la docència i a la recerca universitària, la seva dedicació a la traducció, etc. Avui tenim l'honor de tenir al nostre programa el senyor Joan Estruch. Joan, bona nit.
Bona nit.
Bon Joan Estruch, que serà precisament aquest dissabte a partir de les 7 del capvespre a la plaça Espanya de Ferreries per presentar precisament aquest llibre en companyia d'un capellà menorquí, Joan Febrer, en el marc de la Fira del Llibre en Català. Una bona ocasió de tornar a visitar Menorca, Joan, una illa amb la qual té molts, molts llaços, molts vincles.
Molts vincles, efectivament, i per tant sempre és benvinguda una nova ocasió de visitar-la i de passar-hi unes hores o uns dies.
Joan, llibre de memòries, llibre de memòries.
Sí.
Esclar, parlant de memòria, diu el llibre, Joan, que el passat és quelcom mòbil, maleable, que tenim la tendència a reinterpretar el passat. En certa manera, està d'acord, la memòria no és un acte de creació, en certa manera.
Sí, la memòria, per un cantó, és l'esforç per recordar allò que ha passat, allò que s'ha esdevingut, però per un altre cantó, la memòria traïciona perquè, com diu, tendeix a reinterpretar allò que ha passat en funció de les circumstàncies o dels interessos del present. I en aquest sentit, en contra del que pot semblar a primera vista, la memòria no és fixa i immòbil, sinó que és maleable. I una mica, si no vigilem, si no estem atents, ens la fem un vestit a mida per acomodar-la allò que ens convé. Precisament per això, en el llibre, jo he intentat no fer aquest exercici de reinterpretació del passat, sinó limitar-me a transcriure, a posar per escrit els records tal com m'afluïen a la memòria mentre hi treballava.
Joan, el llibre està dividit en 13 capítols. Aquests sí. Capítols estan, podríem dir, dividits per temes. Segueix una pauta cronològica i hi ha també una part que ho comentarem després que es complementa amb un apèndix, supos que li feia també particular il·lusió, amb una entrevista del seu fill, el periodista Martí Estruch.
Sí.
Va ser també, suposo, una part aquesta bastant emotiva, no?, que el seu fill li pogués fer aquesta entrevista.
Quan vaig acabar el llibre i el vaig donar a llegir a la família, a la dona i als fills, tots ells van coincidir que hi havia moltes coses que valia la pena publicar-lo, però que hi faltaven coses, que hi faltaven elements, que ells, que havien viscut amb mi tot aquest passat, hi trobaven coses a faltar. I així és com va sorgir la idea de fer que el Martí em fes una entrevista per posar en relleu, per posar damunt la taula alguns d'aquests elements que no sortien en canvi en el text. I evidentment vaig acceptar de seguida aquesta entrevista que em feia d'altra banda molta il·lusió.
Llegint el llibre, em puc conèixer de primera mà una mica les principals aportacions del nostre convidat, de Joan Estruch, a la sociologia de la religió, la disciplina acadèmica de la qual n'és el gran referent a Catalunya. Mirant una mica la biografia, Joan, vostè neix l'any 1943 a Barcelona en una família protestant, en una família en la qual la religió tenia un paper capdalt, però vostè com va viure tot aquest fet? Un fet, viure en el si d'una família protestant on es podria donar per entès que la religió era quelcom, diguem-ne, connatural, no?
Sí. A veure, ho vaig viure amb molta intensitat i alhora, val a dir, en un context històric en el qual el fet de ser protestant et deixava marcat perquè et feia diferent de tota la resta de la gent. És a dir, per un motiu religiós, tu estaves separat del conjunt de la població i eres diferent. Eres, per dir-ho així, un bitxo raro. Mm-hmm. I això va fer que visqués de manera molt intensa la religiositat en la meva infància, en la meva adolescència, i de fet l'he continuat visquent així durant la resta de la meva vida, tot i que a partir d'un determinat moment vaig abandonar el protestantisme dels meus orígens.
Sí, en parlarem ara una mica d'aquest canvi intern, progressiu, que té lloc a la seva vida, en l'abandonament del protestantisme i el pas al catolicisme. L'any 64, Joan, publica vostè el seu primer llibre, L'Ecumenisme, actitud espiritual, aportació i testimoni d'un protestant català.
Sí.
I conta, de manera divertida, que el seu pare, quan va tenir el llibre a les mans, va exclamar: he passat directament de ser el fill del senyor Struc a ser el pare de Joan Struc.
Sí.
Lo del fill del senyor Struc pel seu avi, no? Pel seu avi patern.
Exacte, pel meu avi patern, que era un pastor protestant i que era un personatge relativament important a la localitat en la qual vivia.
Joan, sempre s'ha envoltat de mestres, tots ens trobem al llarg del nostre camí vital amb persones que ens canvien una mica, que ens influeixen de manera molt, 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 molt important, no?
Sí.
I vostè ha estat envoltat de moltes persones que l'han influït positivament, no? Per exemple, el professor del Liceu Francès, Pere Rivera.
Exacte.
Quina influència, o vist quin punt va poder influir en vostè?
Em va marcar molt profundament. Em va marcar molt profundament perquè, a banda de ser un professor excel·lent i un pedagog extraordinari, era un home que es preocupava molt per la gent que ell triava com els seus deixebles, i els ensenyava de tot. Els ensenyava història, si et feia classe d'història, però simultàniament t'ensenyava a veure com havies de llegir el diari, com havies d'escoltar una peça de música clàssica o com havies d'admirar un paisatge de la costa nord menorquina.
Mm-hmm. A l'any 62 fa una visita a Taissé.
I sí.
També crec que aquella visita li arriba a impactar de tal manera que pensa fins i tot en la possibilitat de fer-se monjo de Taissé.
Sí, durant un temps efectivament hi vaig donar voltes. Taissé per mi va ser el descobriment d'una espiritualitat nova, diferent d'aquella a la qual jo havia estat acostumat, i sobretot Taissé era la irrupció en el mapa europeu d'una comunitat monàstica d'origen protestant. En el protestantisme no hi sol haver monjos, i en canvi Taissé és una comunitat originàriament protestant. Avui hi ha barrejats catòlics i protestants a Taissé, però era una comunitat originàriament protestant. Mm-hmm. I això em va sobtar i em va influenciar molt fondament.
Conèixer la seva dona, Heide, va ser també un moment molt important a la seva vida, no?
Molt important, decisiu. Em va reorientar tota la meva vida, és a dir, va fer que construís efectivament per primera vegada un projecte seriós de futur, de construcció d'una cèl·lula familiar a l'entorn de la qual havia de girar tota la meva vida, i això dura encara avui.
Poc després de tornar de Teixer, vostè s'estableix a Lovaina per continuar els seus estudis. I allà Lovaina descobreix, parlàvem abans de Pere Ribera, de totes aquestes persones que realment ens marquen d'una manera profunda a la nostra vida. I en el seu cas també el va marcar d'una manera definitiva, no? Conèixer l'obra de Peter Berger, no?
Sí, Peter Berger no era Lovaina, Peter Berger vivia als Estats Units, però un professor que jo tenia a Lovaina ens va recomanar que llegíssim els llibres de Peter Berger, i a mi em va fascinar. La lectura d'aquells llibres em va fascinar i em va seduir. Tenia la impressió que Peter Berger estudiava exactament la mena de qüestions o la mena de problemes que jo em volia dedicar a estudiar, i que explicava feia les seves anàlisis i ho explicava de la mateixa manera que a mi m'hauria agradat ser capaç d'explicar-ho. Per tant, Peter Berger, sense conèixer-lo encara personalment, perquè no el vaig conèixer fins bastants anys més tard, però Peter Berger es va convertir per mi, efectivament, en un gran mestre. I després, repeteixo, una sèrie d'anys més tard vaig arribar a conèixer-lo personalment i ens vam fer amics, i això va ser per mi un motiu d'una gran satisfacció, veure que el teu mestre es converteix simultàniament en el teu amic.
Fins al punt de que també vostè s'ha considerat sempre deixeble de Berger i es va convertir en el traductor al català dels seus llibres més importants.
Sí, he traduït diverses, una, dues, tres obres de Berger al català, simplement perquè volia que els meus estudiants tinguessin accés, si no podien llegir en l'original anglès, tinguessin accés a l'obra de Berger en la nostra llengua.
Ara parlarem de la tornada a Barcelona, del seu pas per l'Autònoma, dels canvis interiors que van tenir lloc. Però li volia demanar per Menorca. El capítol 5 del llibre es dedica una mica, parla de la vinculació amb l'illa de Menorca. Com és aquesta relació amb l'illa?
Quan em vaig casar, jo em vaig casar el mes de febrer, i tenia una beca per anar a estudiar a Lovaina que començava el mes de setembre, i em quedaven uns mesos al mig. I aleshores els pares d'un amic meu que tenien una casa a Menorca ens la van cedir, ens la van deixar generosament a la meva dona i a mi. I així va ser com vam passar 4 mesos entre el març i el juny del 67 a l'illa de Menorca. La vam recórrer de punta a punta, la vam explorar a fons i sobretot vam fer una colla d'amics a Menorca. Ens vam relacionar amb una sèrie de menorquins que es van convertir en amics nostres i que són encara avui amics profunds.
Joan, en aquells anys d'estada a Lovaina neix el seu primer fill, i li comencen a arribar ja cap a l'any 70 notícies de la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona. També li arriba la proposta de formar-ne part, cosa que vostè accepta. Marcarà, és clar, un moment també decisiu en la seva biografia. No debades, seria vostè professor de la Universitat Autònoma des del temps que era Sant Cugat del Vallès, l'any 71, fins a la seva jubilació, el 2013. Ha estat una etapa, per tant, també important, decisiva a la seva vida.
Una etapa molt llarga, de més de 40 anys, en què efectivament no m'he mogut de la Universitat Autònoma. Primer a Sant Cugat, després un any a Barcelona, i a partir del 72 ja definitivament a Bellaterra, on té la seu. Tota la meva vida es pot dir que, excepte el període inicial de Lovaina, tota la meva vida professional ha girat a l'entorn de la Universitat Autònoma. Allí hi he fet classes, allí he fet tota la meva docència. En el marc de la Universitat Autònoma he fet les meves activitats de recerca. He format alumnes com a deixebles. Tota la meva vida professional està profundament arrelada a l'Autònoma.
Vostè se mostra molt crític, Joan, amb la burocratització de la institució universitària, per dir alguns dels pecats, no?, de la universitat. No? Enmig de les seves grandeses també, però també té les seves misèries.
Té les seves misèries, efectivament. I aquesta de la burocratització n'és una. La universitat s'ha convertit, per culpa de la massificació i per culpa de la obsessió per les innovacions educatives i per eliminar els antics models de funcionament, la universitat s'ha convertit en una enorme màquina burocràtica, deshumanitzada, tecnocràtica, en la qual les disciplines humanístiques, com són ara la sociologia, hi tenen un encaix cada vegada més difícil, més complicat. La universitat havia estat i hauria de ser sempre una instància crítica de la societat, i la burocratització fa cada vegada més difícil que es pugui fer aquesta funció de crítica de la societat en la qual la universitat està inserta.
La seva tornada a Barcelona, la seva entrada al món acadèmic a la Universitat Autònoma, és un moment decisiu, Joan, també, perquè coincideix amb un canvi intern, amb un canvi progressiu que té lloc a dintre seu i que el fa passar del protestantisme al catolicisme. Sí. El seu fill, precisament, li demana directament sobre aquesta qüestió en una entrevista que tanca, com dèiem, el llibre de memòries, perquè en parli una mica més. Com ens podria explicar, en poques paraules, com es produeix tot aquest procés, que veiem que és un procés, vostè ho explica, lent, progressiu? No?
És un procés lent, progressiu, gradual, en el qual no hi ha cap fet destacat, no hi ha, és a dir, en el meu pas del protestantisme al catolicisme no hi ha un fenomen de conversió, de canvi radical, sinó que és un procés que es va desenvolupant lentament, de mica en mica. El món en el qual jo em moc durant tots aquells anys és un món catòlic, tots els meus amics són catòlics, les meves lectures són lectures d'autors fonamentalment catòlics, i em trobo cada vegada més immers en aquest món que acaba esdevenint el meu món d'una manera natural, lògica, sense cap daltabaix. I per tant arriba un moment en què la meva dona i jo ens diem és que de fet som catòlics. No ho sé explicar d'altra manera.
Alguns dels temes, Joan, que més li han interessat com a investigador són el suïcidi, l'Opus Dei, la diversitat religiosa de Catalunya o el monacat femení contemporani. Precisament li volia demanar d'això, una mica de les portes, que semblava que l'entrada del papa Francesc al Vaticà obria a l'Església. Com veu de moment el que està fent el papa Francesc i totes les expectatives, sobretot, que es van obrir en el seu moment?
Bé, el papa Francesc va suposar, en el moment en què va accedir al pontificat, el papa Francesc va suposar una inversió de la tendència creixent que s'havia anat instal·lant a dins l'Església durant el llarguíssim pontificat de Joan Pau II i el pontificat molt més breu de Benet XVI. El papa Francesc va fer una mica el mateix que 50 anys enrere havia fet Joan XXIII, que és obrir finestres, ventilar, fes que passés l'aire, fes que refresqués l'atmosfera, i en certa manera, des del meu punt de vista, va descrispar l'ambient tens, de crisi, que hi havia en el si de l'Església Catòlica. I durant tots els anys que porta com a bisbe de Roma, intenta, cosa que no és gens fàcil, però intenta mantenir obertes aquestes finestres i fer que passin corrents d'aire nous.
Senyor Estruc, seria un plaer continuar parlant amb vostè més minuts. No tenim, però, més temps. Sí que serà un gust escoltar-lo a Menorca aquest dissabte, dia 9 de novembre, a les 7 del capvespre. Tots aquells que hi estigueu interessats, si us trobeu a l'illa de Menorca, la plaça Espanya de Ferreries és l'epicentre d'aquesta fira del llibre en català i en companyia del senyor Joan Febrer, el nostre convidat d'avui, catedràtic jubilat de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, el gran referent d'aquesta disciplina acadèmica a Catalunya, ens podrà acostar les seves memòries i les seves ensenyances. Senyor Estruc, un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.